l'Infovespre. Comencem amb els titulars. Avui a l'Infovespre arrenquem parlant de dos actes, un que ja està començant i un que es farà a les 8 del vespre. Parlarem també del concurs de portades a la revista Cavall Fort. Tres nenes de Calella van quedar finalistes amb els seus dibuixos i ens els expliquen a l'Infovespre. Els podeu veure també a la nostra pàgina web. I avui Picasso compliria 135 anys i amb aquest pretext ens endinsarem a la Fundació Palau de Caldetes perquè ens expliquin què hi podem trobar de l'obra picassiana. I en esports parlarem de futurs fitxatges destacats del triatló a casa nostra i de la nova presidència del Club de Natació. Doncs comencem. En aquests moments hi ha convocada una concentració davant l'Ajuntament de Calella de diferents partits polítics i també entitats com l'ANC Calella per la Independència o Òmnium Cultural Montnegre amb suport al regidor de la CUP a l'Ajuntament de Vic, Joan Coma. Recordem que Coma ha estat acusat per incitar a la sedició arran d'unes paraules pronunciades al ple del 9 de desembre del 2015 quan es va debatre i aprovar una moció de suport a la resolució del Parlament del 9-N.
Entre els partits que han confirmat la seva assistència hi ha Esquerra Republicana, la CUP i Entesa per Calella. El regidor de la CUP a Calella, Jean Catà, definia aquest migdia d'aquesta manera l'objectiu de la concentració que s'està fent en aquests moments.
Estem davant doncs, un conflicte polític que d'alguna manera no es pot resoldre per la via diguem, institucional habitual, i en aquest sentit apel·lem a la desobediència. En tant que la desobediència és un dret, no? És un dret, és una idea que d'alguna manera no pot ser imposada a ningú, però sí que s'ha de garantir, com a dret que és, s'ha de garantir que unes condicions necessàries perquè els regidors, regidores, els càrrecs electes que la vulguin exercir, doncs ho puguin fer sense por.
L'acció s'ha convocat amb el títol Mai caminaràs sol en defensa de les llibertats i ahir a la tarda 500 persones van manifestar-se a Vic amb una manifestació convocada pel moviment 3003 davant la casa de la vila de la capital d'Osona.
Ahir Coma estava citat per declarar a l'Audiència Espanyola a Madrid i va decidir no presentar-s'hi. Ara, de moment, la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja ha anunciat que estudiarà degudament si sol·licita alguna mesura després que Joan Coma no hagi anat a declarar.
Això està passant en aquests moments, aquest acte davant l'Ajuntament, però d'aquí una estona, d'aquí a mitja hora, hi haurà un altre acte. L'equip de govern de l'Ajuntament de Calella ha convocat, com dèiem, per les 8 del vespre, un acte públic per donar a conèixer l'acció que ha fet fins al moment i avançar també alguns dels projectes que té en previsió per als propers mesos.
L'alcaldessa Montserrat Candini ha explicat que l'objectiu de l'acte, que té per nom Passem Comptes, és explicar en profunditat l'acció del govern municipal des del juny del 2015 fins ara.
Que és una manera d'explicar que doncs, des del juny del 2015 fins ara quines són aquelles qüestions que nosaltres doncs, hem treballat, hem defensat i hem tirat endavant. Jo crec que és molt important que més enllà doncs, del butlletí que surt un cop cada tres mesos i s'expliquen els principals eixos, moltes vegades la mateixa limitació d'espai pel propi butlletí diguem que no es pot aprofundir en algunes de les coses que per nosaltres creiem que són molt importants pel conjunt de la ciutat.
L'alcaldessa ha avançat que hi participaran els 10 regidors que conformen el govern de Calella. Cadascú podrà fer una exposició de la seva àrea corresponent.
Participarem els 10 membres que en formem part del conjunt del govern, cadascú explicat des de la seva àrea i donen tots els detalls necessaris i, per tant, doncs, jo crec que és un acte necessari, és un acte que entra dins de la normalitat i amb la voluntat de que com més transparència, com més explicació, com més detall de les coses, de ben segur que entre tots plegats diguem que podem encarrilar aquest futur de ciutat que volem el més, des del punt de vista de més de progrés social i econòmic possible.
Montserrat Candini ha destacat que es tracta d'un format similar a una audiència pública, tot i que no ho serà perquè no hi haurà un torn de preguntes del públic. Només serà una exposició de fets. L'acte es farà a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell a partir de les 8 del vespre.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia. Seguim endavant a l'Infovespre. Finalment, l'exposició del 32è concurs de portades de la revista Cavall Fort no es podrà veure a Calella. Estava previst que estigués muntada a la biblioteca de Can Salvador de la Plaça durant el mes d'octubre, però no ha arribat a la ciutat.
Fons de la biblioteca han explicat a Ràdio Calella Televisió que van fer la petició formal per acollir la mostra, com cada any, però un error d'organització de Cavall Fort ha fet que l'exposició no estigui disponible per venir a Calella.
Ja que no podran veure les portades finalistes a l'exposició, els ensenyem i els expliquem aquí les que són fetes per infants de Calella. Tres nenes de la ciutat han quedat finalistes al concurs de portades d'aquesta revista de Cavall Fort d'aquest 2016. Les tres són del taller de dibuix i pintura d'Anna Vivancos de la nostra ciutat.
El 32è concurs de portades de Cavall Fort aquest any tenia com a tema de dibuix una festa de disfresses. Una de les nenes finalistes és Martina Carbonell, Torra, de 9 anys. Ella mateixa ha explicat el seu dibuix.
El tema que ens van dir era una festa de disfresses. El dibuix és un escenari on hi ha uns personatges disfressats ballant i cantant. I a baix hi ha tota gent disfressada, uns que s'estan intentant fer a l'escenari, un nen que ha caigut i s'ha fet mal, un... Bueno, gent per allà, confeti tirat per terra, coses així. Sí, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt.
Una altra de les nenes que ha estat finalista és la Julieta Rines Viladrit, de 11 anys. També ha explicat que va dibuixar per il·lustrar la seva festa de disfresses.
Vaig dibuixar un espantaocells amb zancos, un personatge d'estil africà i una nena que toca uns bongos. Em vaig inspirar per... Bueno, estàvem practicant al taller i hem practicat molt i volia fer alguna diferent.
I Donat Aís Medina, de 10 anys, també ha quedat finalista d'aquest concurs. Era el primer any que hi participava i es va posar molt contenta. També ens ha explicat el seu dibuix.
Pues jo vaig dibuixar unes persones disfressant-se d'ocells perquè m'agrada molt fer els detallets d'ocells. Ho vaig pintar de color verd, marró, groc, colors que pugui portar un animal, saps? Els colors dels ocells, perquè si ficava un color... En verd quedava bé per un pato. Si ficava un color groc per un pato, no quedava bé. A mi m'agrada molt dibuixar, però sí, cada dia no. A mi m'agrada a ratos.
Elles tres van ser finalistes del concurs de portades de la revista Cavall Fort. L'autora de la portada guanyadora és Aina Sanfeliu, que té 13 anys i viu a Barcelona.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Avui mateix fa 135 anys que va néixer a Màlaga l'artista Pablo Ruiz Picasso, immensament conegut per la seva obra pictòrica, on hi destaca la tècnica del cubisme que ell mateix va inventar, però també va fer ceràmica, escultura, collage i fins i tot poesia. Podem trobar obra de Picasso a diferents parts del món, per descomptat a Barcelona, però també a Horta de Sant Joan, a Gósol i a Caldes d'Estrac, ben a prop d'aquí. Hi ha la Fundació Palau i ara volem entrar virtualment en aquest centre per conèixer què podem veure d'aquest genial pintor, d'aquest genial artista. Per això saludem a Maria Choya, que és la directora tècnica de la Fundació i també responsable de la col·lecció de la Fundació Palau. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs bé, parlem de la Fundació Palau, perquè avui, com dèiem, fa just 135 anys que va néixer Pablo Ruiz Picasso, i bé, ben a prop d'aquí, ben a prop de Calella, a Caldetes mateix, podem veure obra de Picasso. Comencem explicant què és el que podem trobar aquí a la Fundació Palau de Caldetes.
La Fundació Palau conserva una col·lecció d'art, d'art català d'inicis del segle XX, però també una col·lecció molt important de Pablo Picasso, perquè el fundador de la Fundació Palau va ser Josep Palau i Fabra, i ell va dur a terme uns estudis, un estudi científic i rigorós sobre l'obra i la vida de Picasso. En Josep Palau i Fabra arriba a París el desembre del 1945, ell hi arriba amb una beca del govern francès i havia de ser-hi un any, però s'hi va estar 15 anys. Amb el desig de sortir de l'ambient una mica repressiu que hi havia a Espanya i a Catalunya, però amb el desig de conèixer Picasso. En aquests anys, des de l'any 45 i fins l'any 72, que és l'últim dia que es troba en Picasso, doncs es troben assíduament, es van trobant a Mujans, que és on Picasso va viure amb Jacqueline, i Palau doncs fa tot aquest estudi molt rigorós de la seva vida i de la seva obra. Per això tenim aquí una col·lecció de l'artista malagueny.
I què és el que podem trobar en aquesta col·lecció, Maria? Si venim a Caldes d'Estrac, què és el que podrem trobar de Picasso?
Doncs si veniu fins a Caldes d'Estrac, trobareu una col·lecció molt específica, perquè aquí no tenim grans olis de l'època blava o de l'època rosa, com es poden trobar al Museu Picasso de Barcelona, però sí que tenim una col·lecció molt, molt particular. En Palau deia que el seu desig era que tots els visitants que vinguessin, que s'acostessin a la Fundació i veiessin la seva col·lecció, sortissin amb la idea doncs, que Picasso era un gran artista, que havia tocat diverses tècniques i que era molt, molt creatiu, tenia una capacitat creativa immensa. Així que trobem algunes acadèmies que són olis, les acadèmies són el que fan els artistes quan estan aprenent a dibuixar, a pintar. Són acadèmies que va fer a l'època de la Llotja, quan estudiava a la Llotja de Barcelona. És el que primer trobem en aquesta col·lecció de Picasso. I després trobem una sèrie de gravats, una sèrie de linòleums, tota una sèrie de dibuixos i dedicatòries, perquè en Palau i en Picasso acaben tenint una relació estreta, i una col·lecció de ceràmica.
Perquè Picasso no només va treballar, com bé ara explicaves, Maria, l'obra pictòrica, que potser és la part més coneguda, la part per al qual doncs, és més popular i tots segurament el podem conèixer més, però ha destacat també, o ha treballat, com deies, altres disciplines importants.
Sí, per exemple, el gravat, de gravats de Picasso n'hi ha moltíssims aquí a la col·lecció. Doncs es poden veure alguns gravats concrets que ens ajuden a entendre aquesta capacitat inventiva, perquè no només de temàtica, sinó de tècnica. Hi ha un gravat que es diu Nou Caps, en el que es veu com Picasso ha treballat el gravat, la placa que després es grava, de maneres ben diferents. I trobem nou caps ben diferents. Un d'ells amb una barretina, per exemple, que ha perfilat moltíssim. Palau era un gran defensor de l'etapa catalana i dels amics catalans. De fet, publica un llibre que es diu Picasso i Catalunya, el 1975, o publica també el seu llibre, que és força conegut, Els amics catalans de Picasso. Així que aquest gravat segurament li va traure molt, perquè hi apareix un home amb una barretina.
I tant. De fet, ara això que comentaves, Maria, aquesta relació entre Catalunya i Picasso es pot veure a diversos pobles. Hi ha obra també de Picasso a pobles com Horta de Sant Joan, per exemple, o també a Gósol, on podem trobar mostres del pas de Picasso per aquestes zones, entre altres,
Sí, és així. Catalunya és important per Picasso, i de fet, avui, si Picasso fos viu, faria 135 anys. Nosaltres vam celebrar aquest passat dissabte. Ens vam avançar una mica en el calendari, però era necessari fer un acte. Ja fa temps que tenim aquest dia ben marcat al calendari, i de fet vam dedicar la sessió al temps que Picasso passa a Gósol, al poble de Gósol, que se'n va amb Fernanda. Van venir dues estudioses, dues doctorants en Història de l'Art i professores, en el cas de la Mercè Vidal, que és professora d'Història de l'Art a la Universitat de Barcelona, i la Conxita Boncompte, que ha fet una tesi sobre la influència de Pompeia en les obres de Picasso. Doncs elles ens van fer tot un desplegament de les seves teories entorn al que li passa, al que veu, al que absorbeix Picasso quan està a Gósol.
I tant, si vas de visita en aquest poble, o també Horta de Sant Joan, són dos municipis que tenen la figura de Picasso i el seu pas per al seu municipi doncs com un fet molt destacat, i intenten explicar i ensenyar tot el que va trobar allà, en aquell poble, perquè Picasso sí que és cert que entenc poc, de pintura, i Maria, si vaig errat, corregeix-me, però sí que és cert que Picasso utilitza molt els paisatges, els elements que té al seu entorn en aquell moment, per exemple, es veu a Gósol, es veu a Horta de Sant Joan, per fer la seva pintura, per fer les seves obres.
Sí, aquesta capacitat creativa i aquesta necessitat de crear, doncs el porten a des de fer una natura morta, que tots coneixem les seves natures mortes cubistes, fins a dibuixar un paisatge d'horta, de Gósol. Tot just ens van estar ensenyant imatges de paisatges de Gósol. No és el que va fer, el que més va fer a Gósol, perquè sobretot dibuixa doncs gosolanes, noies amb mocadors al cap, amb
recordem la dona dels pans, no? que està amb una escultura al mig de plaça.
Exacte. També dibuixa dones ballant, homes i dones ballant a la plaça de Gósol. Ell s'emporta, en aquest viatge, s'emporta una llibreta on fa esbossos, on fa estudis, que es diu el carnet català. El carnet català es conserva al Museu Picasso de Barcelona, però Picasso va col·laborar en una edició facsímil, i aquí a la Fundació en tenim un. Això també es pot visitar, això es pot veure si la gent s'atansa aquí a la Fundació. I si algú vol estudiar, tenim la possibilitat, hi ha la possibilitat de que se'ns escriu un correu, se'ns truqui i podem deixar veure aquest carnet, perquè és espectacular els dibuixos que hi fa, i fins i tot escriu reescriu un poema de Maragall, amb vistes al mar. I l'escriu en francès també, perquè, com he dit, en aquest viatge a Gósol l'acompanya Fernanda, i Fernanda doncs parla en francès, i per fer-la partícip d'aquest poema l'escriu en francès també.
Això que comentaves ara, Maria, també és important, el fet que el museu, en aquest cas doncs, la Fundació Palau, també permet, doncs, si hi ha estudiants, hi ha persones que es volen començar a endinsar en la figura de Picasso, que volen aprofundir-hi, que volen treballar-hi, el fet de que un museu és alguna cosa més que venir a mirar un quadre, sinó que també doncs, hi ha la possibilitat d'aprendre, de participar i de treballar-hi, no?
Sí, és la nostra obligació. De fet, no només tenim les obres penjades, sinó que intentem durant tot l'any tenir una sèrie d'activitats. Els primers diumenges de cada mes, per exemple, fem activitats per famílies. Treballem amb l'escola de Caldetes perquè els nens i nenes de l'escola de Caldetes coneguin bé la nostra col·lecció. I a més, tot just ara estem preparant una activitat per fer una exposició amb els nens, amb les obres que hi fan durant l'any. I a més doncs hi ha dates molt concretes que celebrem, com els aniversaris de naixement de Picasso.
Recordem una mica on us podem trobar. Caldetes és un poble petitó, per tant no hi ha pèrdua, però vaja, recorda'ns on hem de venir si volem veure tot això que hem explicat.
Doncs al carrer Riera 54, tot just a la Riera, no té pèrdua. Si es ve amb tren es baixa a l'estació de Caldetes, i són 5 minuts des de l'estació.
Té un preu aquesta visita, la visita de la col·lecció? Quan ens costa entrar-hi?
El preu, l'entrada normal d'un adult és 5 euros, però tenim els primers diumenges de mes, que és gratuït per tothom. Els nens i nenes no paguen, i els estudiants tenen un descompte del 50%, i els jubilats també.
Perfecte, doncs crec que hem donat tota la informació per a aquella gent que doncs vulgui conèixer obra de Pablo Picasso aquí ben a la vora, al Maresme mateix, doncs ho pot anar a fer a la Fundació Palau de Caldes. I ho hem explicat avui, que com dèiem fa just 135 anys que va néixer a Màlaga aquest artista, Pablo Ruiz Picasso. Maria Choia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona a l'Infovespre.
A vosaltres.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels mil proverbis, avui us oferim. Ama pus bon cosí que mal fill, que vindria a dir, estima més un bon cosí que un mal fill. Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull.
Doncs aquesta sintonia ens indica que és temps per als esports. Comencem parlant de triatló. El Tri-CBM planteja incorporar diversos reforços per al seu equip d'èlit. Carlos Galindo i Sam Munir són alguns dels noms que sonen per fitxar per al club Tri-CBM, que aspira a posicionar-se com un dels clubs de referència a Catalunya. Segons informava ahir el programa La Banqueta de Ràdio Calella Televisió, el club calellenc estaria mantenint negociacions amb diversos esportistes de la ciutat que ara militen a clubs catalans.
Carlos Galindo, del Fast Triathlon, i Sam Munir, del Prat Triathlon, estarien dins aquesta llista que inclouria una tercera incorporació. Munir explica ahir que no ha rebut cap proposta formal per tornar a Calella, però en cas de fitxar ho faria per les bones relacions que té amb els integrants de l'equip, liderat per John Galindo, i per poder fer escola de triatló a la ciutat.
És clar, amb gent, amb bastants equips, projectes, realment no ho sé encara. Bueno, és un club amb molts amics, a Calella, i el que jo vull, bueno, hem comentat amb bastanta gent, és intentar fer una escola a nivell nanos i tal, m'agradaria molt. I si vinc és per això...
I Sam Munir va ser un dels protagonistes del sopar de campions de la Federació Catalana de Triatló. Va celebrar divendres passat a Barcelona. Se'l va reconèixer per la seva primera posició en duatló de carretera. Anna Flaquer, esportista del Fast Triathlon, va recollir els diplomes com a campiona de Catalunya de duatló i primera en categoria de clubs femenins de duatló en carretera.
I canviem d'esport. Raül Claramunt és des d'aquest dilluns el nou president del Club Natació Calella en substitució de Jordi Sagrera. La candidatura encapçalada per Claramunt ha estat l'única que s'hi ha presentat en aquest procés electoral per renovar la Junta i, per tant, no s'hauran de fer les eleccions convocades per al 4 de novembre.
Durant una entrevista a La Banqueta, Claramunt ha avançat que entre els seus objectius hi ha el reforç de la secció de... sincronitzada amb el fitxatge d'una entrenadora. Segons ell, aquesta secció ha incrementat el nombre d'usuaris en els últims anys.
Un altre aspecte sobre el qual ja hi treballa la nova junta del club és en la renovació de les equipacions. Raül Claramunt ha destacat també la creació d'una àrea mèdica dins el club.
Que hi hagi un metge de referència dintre de la junta per al qual es pugui consultar quan hi hagi algun problema de salut, mèdic, de lesions amb els nostres nedadors, fins a reforçar el gruix del club, que és la natació, amb nous sistemes tècnics per als nostres entrenadors, mitjans tècnics nous que estem també treballant amb el tema, fins a inclús la possible incorporació d'un altre entrenador, ni que fos a nivell d'ajudant dels actuals.
Dins el pla d'accions que s'ha marcat la nova junta també es contempla disposar de nous sistemes tècnics per als entrenadors. A nivell comunicatiu, el Club Natació Calella renovarà totalment la seva pàgina web durant els propers mesos, segons ha avançat Claramunt.
Raül Claramunt s'ha mostrat disposat a obrir canals de col·laboració amb altres entitats esportives de la ciutat sempre i quan puntualitzava a La Banqueta el CNC ho consideri positiu pels seus nedadors i per a l'àmbit global de l'esport a la ciutat.
Nosaltres sempre escoltarem, sempre valorarem i estarem oberts a qualsevol possibilitat de col·laborar i tenir sinergies positives amb altres clubs de Calella i de fora de Calella, si és el cas, així com amb l'Ajuntament de Calella, per descomptat, amb Ironman i amb qualsevol altra institució. Això sempre en el ben entès que en tot cas, aquestes col·laboracions el club consideri que són positives i necessàries, en primer lloc pel club, pels nostres nedadors i en segon lloc pel foment de l'esport a la ciutat de Calella.
Acompanyen a Claramunt a la nova junta Vanessa Lluís Estrol com a vicepresidenta, Yolanda García com a secretària i Xavier Batlle com a tresorer. A les vocalies de Sincro hi hauran Antonio Acosta i Isabel Romea, la natació Robert Fuster, equipacions Jordi Anguera, a salut Víctor Pérez i a la vocalia d'instal·lacions Santi Estreguer.
El Club Natació Calella té actualment 260 nedadors federats i 1.500 abonats a la piscina. D'aquesta manera anem ja posant punt i final a l'informatiu, però ens queda la previsió del temps.
Tard. tarda amb el cel ennuvolat, les possibilitats de precipitacions han minvat progressivament durant el dia i les temperatures ronden les mateixes que ahir. De matinada el cel estarà cobert, però a partir de llavors la nuvolositat minvarà i quedarà poc ennuvolat al matí. Tot i això, a partir de migdia creixeran nuvolades que deixaran el cel mig ennuvolat. De matinada s'acostaran ruixats febles que a partir de la tarda podran descarregar la nostra ciutat. No es descarta que les precipitacions vagin acompanyades de fang. La temperatura serà similar a la del dia d'avui.
Doncs fins aquí l'info vespre d'avui, dimarts, dia 25 d'octubre. Trobaran més informació a la nostra pàgina web, ja la saben, www.radiocalella.cat, i a les xarxes socials, Facebook i Twitter. Res més, que passin una molt bona nit.
Més informació a www.radiocalella.cat.